Senyores i senyors, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Des del matí, avui ens devem amb 14 graus a Solsona, 20 a Tarragona i 17 a Fogars de la Selva. A partir de les 9, ens visitarà al matí de Catalunya Ràdio la protagonista política dels últims dies, la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Estem contents d'haver pogut fer aquest salt de gegant, però és que l'educació a Catalunya venia d'anys d'infrafinançament important. Feia 25 anys que no es tocava el complement específic autonòmic.
Li preguntarem pels detalls de l'acord amb els sindicats que des d'avui i fins dijous es sotmetrà a consulta de tots els mestres i professors de Catalunya. També preguntarem a la consellera què li sembla la posició d'USTEC, que ja ha avisat que si els docents no valen l'acord, proposaran vaga indefinida a partir de dilluns de la setmana que ve.
Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
Hi ha sindicats com la CGT que mantenen l'onada de protestes. Això vol dir que avui, en paral·lel a la consulta, hi ha vaga convocada la Catalunya Central i les comarques de Girona. Veurem quin seguiment té aquesta primera vaga després del preacord. Avui també parlarem amb el cap de la regió metropolitana nord dels Mossos d'Esquadra pel nou tiroteig que hi va haver ahir a Badalona, en què va quedar ferida una nena de 10 anys a causa d'una bala perduda. Va ser traslladada a l'hospital i no estem per la seva vida. Fa pocs dies, en aquest programa, vam parlar amb el cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, sobre l'augment dels tirotejos.
El fenomen de la marihuana ha provocat que en el món delinqüencial corrin més armes de foc. Aquests petits delinqüents, quan tenen aquestes armes i tenen altres problemes que abans resolien, podria ser a cops de puny, amb una discussió o qualsevol cosa, ara és possible que facin un ús de l'arma de foc.
I a partir de les 10 parlarem de la calor. Després d'haver batut rècords el mes de maig, quin estiu ens espera? En parlarem amb Francesc Mauri i també ens fixarem en el risc d'incendi amb David Borrell, inspector en cap dels bombers de la Generalitat. I a 11:15, secció del cor, amb Laura Fa.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Amb la Laura Farr repassarem quins famosos han passat per la famosa caseta en els primers concerts de Bad Bunny a Madrid. També analitzarem per què la justícia ha ordenat repetir el judici contra l'actriu Ana Duato després d'haver anul·lat l'absolució pel frau fiscal. I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla, amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest Sant Jordi. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Pol Foradada, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el 8è aniversari de l'arribada de Pedro Sánchez a la presidència del govern espanyol. L'1 de juny del 2018, el Congrés aprovava la moció de censura contra Rajoy, un Sánchez que probablement travessa ara un dels moments més complicats des que és a la Moncloa, va superar fa poques setmanes Aznar com a segon president espanyol més longeu. Si volgués superar Felipe González, hauria de resistir 5 anys i mig més.
I a Brussel·les?
Preocupats per l'ofensiva israeliana al Líban, França ha demanat que avui se celebri una reunió extraordinària del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de la situació a l'Orient Mitjà. L'exèrcit israelià continua expandint-se i ha anunciat en les últimes hores haver ocupat el castell de Beaufort, una posició estratègica al sud del país.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb la més que probable commuta de pena de presó de la política republicana i negacionista electoral Tina Peters, condemnada per manipular sistemes electorals a Colorado l'any 2020. La decisió del governador, demòcrata, ha generat controvèrsia. Alguns ho veuen com una cessió al trumpisme.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb un informe d'un dels grans bancs d'inversió, Morgan Stanley, que explica que els fabricants xinesos de cotxes elèctrics han deixat enrere la guerra de preus i competeixen ara, sobretot, en intel·ligència artificial, especialment en sistemes de conducció autònoma.
Avui és dilluns 1 de juny, ens despertem ja amb temperatures altes i avui amb molta humitat a la costa i molta sensació de xafogor. A Sant Feliu de Guíxols hi ha 22 graus, 22 graus a Cornellà, a Llobregat i 15 graus a Coll de Nargó, aquí a l'Alt Urgell. Avui espereu un dia amb bancs de boira, ara aquest matí, en alguns trams del litoral. Després, a mesura que el sol vagi escalfant, s'aniran desfent. S'imposarà el sol a la majoria de comarques i aquesta tarda hi haurà alguna tempesta, però molt localitzada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector del Pirineu Oriental. Avui temperatures de 33-34 a les més altes a Ponent, 27-28 a la costa. Demà les tempestes seran més freqüents, baixarà una miqueta la temperatura, repetiran les boires a la costa.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Però abans, quan són les 6 i 6 minuts, Sílvia Solanes i Lara García, bon dia.
Bon dia.
Repassem l'actualitat i comencem per aquesta consulta al personal docent sobre el preacord entre educació i els sindicats majoritaris que vincula un resultat negatiu a continuar amb les vagues.
El preacord preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva.
Montse Mir.
L'USTEC ja ha anunciat que en cas de rebutjar el pacte defensarà una vaga indefinida a partir del dia 8. La consulta es fa des d'aquest dilluns fins dijous i tot i que els dos sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials, algunes assemblees han decidit mantenir les protestes. És el cas de la coordinadora d'assemblees de docents de les comarques gironines. David Iglesias n'és el coordinador.
Ens basem en un sistema assembleari 100%, per això volem parlar i arribar a un acord per veure quin serà la nostra decisió envers la votació.
També manté la mobilització l'assemblea de centres del Bages i Moianès, amb accions a Manresa i Montserrat. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Estarem pendents de quin seguiment tindrà avui la convocatòria de vaga de la Catalunya Central i les comarques gironines.
Això aquí al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar una agressió policial a una professora durant una concentració a les portes de la Conselleria d'Educació ahir.
La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que la va fer caure. A causa del cop es va fer ferides al nas i a la barbeta. A dins l'edifici hi havia reunits representants sindicals i de la conselleria que intentaven arribar a un acord sense èxit per posar fi a la vaga indefinida que va començar fa 3 setmanes. Els delegats sindicals es van negar a abandonar l'edifici fins que no aconsegueixin un compromís de l'administració. Desenes de persones es van concentrar a les portes de la conselleria per condemnar l'agressió.
També continuen les protestes dels metges, aquesta vegada canvien d'estratègia.
A partir d'avui, en una trentena d'hospitals deixaran de fer hores extres. Denuncien que la sobrecàrrega de feina no els deixa atendre bé els pacients.
Berta Torrades.
El Sindicat Metges de Catalunya busca forçar el Departament de Salut a negociar amb una protesta que implica que 112 serveis de 27 hospitals catalans renunciïn a fer hores extres, el que impactarà en el temps d'espera, com explica Santi Barcons, metge especialista en cirurgia endocrina.
Les deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia l'abús d'hores extres que massa sovint han de fer els professionals.
La solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
On no afectarà aquesta protesta és en l'atenció urgent. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
Segons els Mossos, els fets van passar 7:45 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc, a Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, Albiol ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig ja no era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
Sí, sí, 10 del matí, en clau política, Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferraz de Madrid i arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista.
És la primera base de la Moncloa per resistir davant els casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts.
Madrid, Alba Gil.
El PSOE ja té en marxa la maquinària per resistir davant l'allau d'investigacions judicials que el tenen contra les cordes, perquè si una cosa ha deixat clara Pedro Sánchez és que no pensa plegar. Admet que la situació és difícil, però està convençut que el balanç del seu govern demostra que val la pena seguir. Per això demana temps als socis que li reclamen eleccions. Sánchez acusa l'oposició d'utilitzar dreceres i de fer trampes per enderrocar-lo.
Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Y yo os digo y le digo a los españoles que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta hasta 2027 y más allá.
I passa de puntetes per les causes judicials que l'envolten. Les explicacions no arribaran fins a finals de juny. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions i continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la.
La vicesecretària dels Populars, Alma Escurra, reclama als socis d'investidura de Pedro Sánchez que el facin caure.
Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
I mentre des de Sumar apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, des de dins de les files socialistes hem sentit dues veus contraposades. El president Salvador Illa fa costat a Sánchez.
La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
En canvi, el president manxec, Emiliano García Page, marca distàncies i defensa l'actuació dels jutges i de la policia.
Yo quiero hoy demostrar no solo respeto, sino un apoyo cerrado a todos los que estáis sufriendo ataques simple y llanamente por hacer vuestro trabajo.
Tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà del PP.
En paral·lel segueix el judici de la Kitchen. Avui declararà el primer investigat de la cúpula policial d'aquell moment.
És Eugenio Pino, director adjunt operatiu de la policia en època de Mariano Rajoy, per aquí demanant 15 anys de presó. Entre d'altres, haurà d'aclarir què sabia sobre la captació com a confident del xofer de Bárcenas, qui va fer aquest encàrrec, i si passava informació als seus superiors polítics.
Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
Segons la Fiscalia, Eugenio Pino estava informat de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas i tot ho posava en coneixement del secretari d'Estat i també del ministre Jorge Fernández Díaz. Tots dos han negat estar al cas de la Kitchen, però el nom de Pino ja ha sortit al judici. Segons Martínez, quan al ministre li va arribar rumors que tenien de col·laborador un tal Sergio Ríos, xofer de Bárcenas, qui li va confirmar va ser Eugenio Pino.
Recuerdo que el señor Pino me contesta y me confirma que efectivamente que hay un colaborador en el entorno del señor Bárcenas.
Ells, però, diuen que no van encarregar res. Si hi ha temps, el següent en declarar serà el comissari jubilat José Manuel Villarejo. Des de Madrid, Tània Tàpia, per al matí de Catalunya Ràdio.
Dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia, hi ha més de 150 persones que encara estan pendents que es faci efectiva. Entre ells, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, que estan pendents que el Tribunal de Justícia Europea es posicioni sobre els seus casos.
La justícia espanyola tenia dubtes sobre la malversació i va passar la pilota a la justícia europea. Ara per ara, Oriol Junqueras manté la seva inhabilitació fins al 2031 i sense l'amnistia no es podria presentar les pròximes eleccions. El president d'Esquerra demana que es compleixin les lleis per una qüestió de credibilitat. Són declaracions a TV3.
Quan algú fa tot el possible per incomplir-les, és evident que han de trobar els mecanismes necessaris per complir la llei, perquè si no, la confiança en la democràcia espanyola, que ja és escassa, encara ho serà molt més.
Segons dades d'Alerta Solidària, fins ara s'han amnistiat 181 persones d'un total de 345 casos. En canvi, pel que fa a les policies, s'ha donat a gairebé tots 158. Els únics a qui no se'ls ha atorgat són els quatre agents acusats per les lesions a Roger Espanyol, que va perdre un ull. La Fiscalia s'hi manifesta a favor, però està pendent de resoldre's.
L'any que ve hi ha municipals i Junts per Catalunya activa avui les primàries per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Corbalan.
Unes primàries inèdites que seran renyides amb resultats
resultats molt oberts i que podrien tenir lectures en clau interna més enllà de Barcelona. La decisió de Josep Rius, el candidat preferit per la direcció, de retirar-se de la cursa ha obert joc. I fins ara hi ha tres aspirants. L'actual líder a l'Ajuntament, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i la diputada i membre de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa. Fins dijous, els aspirants han de comunicar oficialment a l'òrgan electoral que es constituirà avui, que es postulen, i després recollir els avals del 20% de la militància. El dia 21, després de la votació, es proclamarà l'alcaldable. Des de Barcelona, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
És un quart de ser notícia d'aquesta matinada. Colòmbia haurà de triar entre l'ultradretà Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Ivan Cepeda.
Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
L'extrema dreta colombiana ha donat la sorpresa guanyant la primera volta de les eleccions presidencials colombianes en uns comicis en què l'esquerra ha aconseguit situar-se en segon lloc. Dos models de país completament diferents són els que passen a la segona volta. El candidat de la coalició progressista amb opcions de ser president, Ivan Cepeda, ha denunciat irregularitats a les urnes que ha demanat investigar.
Representa el regreso al pasado para político narcotraficante.
En aquesta passada nit electoral, tant Cepeda com el seu rival a les urnes i abanderat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, s'han dit de tot i no pas paraules afalagadores.
El heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de los FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà avui davant l'escalada d'Israel al Líban.
La reunió l'ha demanada a França després que aquest cap de setmana l'exèrcit israelià hagi conquerit l'icònic castell de Beaufort i que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, anunciés ahir que continuarà la seva expansió al Líban.
He ordenat a l'exèrcit d'Israel que ampliï l'operació al Líban. Els nostres soldats s'han creuat el Litan i han pres posicions estratègiques i han conquerit el castell de Beaufort. Ara la meva ordre és consolidar i ampliar el nostre control sobre els llocs que estaven en mans de Hezbollah.
Fissat Hezbollah.
El president francès, Emmanuel Macron, ha assegurat per xarxes que res justifica aquesta escalada. Malgrat que hi ha un alto al foc en vigor, l'exèrcit israelià continua bombardejant el Líban amb l'argument de lluitar contra Hezbollah. Ha superat la barrera dels 3.400 morts.
I també continua creixent la tensió entre els Estats Units i l'Iran.
Els Estats Units han confirmat que aquest cap de setmana han dut a terme atacs contra instal·lacions de radar i centres de comandament i control de drons a l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació respon a accions agressives de Teheran, entre les quals l'enderrocament d'un dron militar dels Estats Units que asseguren que volava en aigües internacionals. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana assegura que ha respost atacant una base aèria utilitzada pels Estats Units a la regió. De moment, Washington no ha confirmat aquesta informació.
Passen dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Maria Fernández Noguera i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
A partir d'avui, l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%, Nando Zanoguera.
El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% al març, preveient que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia. Però a l'abril l'electricitat es va abaratir i l'executiu va decidir eliminar alguns beneficis fiscals. La catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, detalla els efectes que tindrà.
Podríem estar parlant d'uns 10 o 15 euros al mes. I sobretot aquest impacte amb els preus que haurà tingut l'impost de l'IVA farà que els preus de l'electricitat hagin pujat i per tant s'espera que l'estiu torni a pujar l'IPC.
L'Associació de Consumidors Facua reclama que l'IVA de la llum sigui reduït de manera permanent. Nanda Sonaguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Mig miler d'autònoms van sortir ahir als carrers de Barcelona per protestar contra l'asfíxia administrativa que asseguren que pateixen i les quotes abusives que han d'afrontar.
Els autònoms que es van manifestar ahir pel centre de la ciutat denuncien que les càrregues fiscals i l'accés de burocràcia compliquen la viabilitat dels seus negocis.
Cada vegada pugen més impostos i cada vegada demanen més requisits. Per ser empresa, cada vegada més coses.
Tu treballes, quan arriba a final de mes dius tot el que he guanyat m'ha servit per pagar.
El preu dels autònoms, el segur de responsabilitat civil, no és just, la veritat. Precisament estic aquí perquè vull seguir amb el negoci, perquè els meus avis no es van deixar la pell per això.
La protesta organitzada per la Conferència Espanyola de Professionals Autònoms també va tenir el suport de la Plataforma per la Dignitat dels Autònoms 30N i va reclamar una veu pròpia a les taules de negociació.
Detenen a Barcelona un italià acusat d'un assassinat a Nàpols vinculat a la Camorra.
Agents de paisada dels Mossos
Mossos el van detenir el 27 de maig al districte de l'Eixample en un control preventiu quan es va identificar amb un document fals. L'home de 33 anys està acusat d'assassinar juntament amb dos còmplices un membre d'un clan rival de la màfia italiana amb arma de foc i en plena via pública. Els fets van passar el 2018. El detingut va passar a disposició judicial dissabte.
Israel demana explicacions a Espanya per un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials on dues noies jueves denuncien que no les deixen entrar en una festa a Barcelona perquè una d'elles porta un collaret amb l'estrella de David.
Hauria passat divendres a la nit en una sauna de l'Eixample. A les imatges que va gravar una de les noies es veu com les organitzadores de la festa els pregunten si són sionistes.
Why did you ask me that question? Because I'm wearing a Jewish star.
Because I'm not against the star.
The question is not Jewish, it's Zionist.
They're kind of the same thing.
Not really.
Les afectades recriminen que els facin la pregunta pel fet de portar un collaret amb l'estrella de David i discuteixen amb l'organització si és el mateix ser jueu que sionista. Després de ser expulsades del local, les dues noies van presentar denúncia als Mossos d'Esquadra i ho investiguen com un possible delicte d'odi per discriminació religiosa. La comunitat jueva de Barcelona s'ha sumat a la denúncia amb un comunicat a les xarxes socials en què reivindiquen lluir l'estrella de David a Burgull.
Dues dones van resultar ferides, una d'elles greu en esfondrar-se a la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
Les noies de 26 i 27 anys estaven en una piscina de la terrassa i quan es va esfondrar van caure a la planta inferior, on hi havia un local. El sistema d'emergències mèdiques les va atendre i les va traslladar a l'Hospital Trueta de Girona. Una d'elles es troba en estat greu, mentre que l'altra presenta ferides menys greus. Els bombers han informat que després d'una revisió amb l'arquitecte municipal s'ha decidit restringir l'accés a la zona de la terrassa. Preventivament s'ha desallotjat una família del pis de la mateixa planta que serà reallotjada.
I ha estat una de les notícies del cap de setmana, regusta agradols a les celebracions de França per la victòria del PSG a la Champions dissabte.
Els episodis de violència que es van estendre a tot el país després de la final i que van acabar amb centenars de detinguts han fet dir al president Macron que ja n'està fart i que serà implacable amb els responsables.
Anem a París, Isabel Galí.
París ha continuat celebrant aquest diumenge la segona Champions del PSG, però les tensions entre la policia i grups de joves aficionats no decreixen. El president Macron ha rebut els campions a l'Elisi i no ha pogut evitar lamentar la mala imatge que deixen els incidents violents i els centenars de detinguts.
C'est pas le foot, ça.
Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou, s'ha acabat.
Terminés. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
El Festival Primavera a la ciutat, el cicle de concerts en sales de Barcelona com l'Apolo, el Rasmatàs o Paral·lel 62. A partir de dijous comença oficialment el Primavera Sound al Parc del Fòrum, per on passaran noms com The Cure, Gorillaz, Massive Attack o Bad Gyal.
La segona.
I avui a Mèrida se celebra la gala dels Premis Max de les Arts Escèniques. Entre els més nominats, dues produccions catalanes del Teatre Nacional de Catalunya són La Tercera Fuga i Los Nuestros, que opten a millor espectacle de teatre, autoria teatral i direcció d'escena. La Tercera Fuga també opta al Max al millor actor amb Ton Vieira i al millor elenc, i Los Nuestros als Premis a millor actriu i actor amb Mona Martínez i Miquel Esparvé.
I la tercera.
Ginesta anuncia els concerts amb què faran gira per presentar el seu últim disc. Tot gira igual, però diferent. A banda del concert a la sala Rasmatàs el 7 de novembre, també els podrem veure en moltes festes majors i a festivals com el Festivalot a Girona, ara al juny, al Festival Estiu de Castelló d'Empúries o al Canet Rock al juliol i al mes d'agost al Festival Terra Mar de Sitges.
Poc més de 5 minuts i 2:15 del matí. Anem als esports. Xiulets al Palau Blaugrana en un partit desastrós del Barça de bàsquet de Xavi Pasqual.
Contundent derrota a casa de 25 punts, 77-102 davant el València. Els Blaugrana acaben cinquens, es compliquen els quarts de final que jugaran demà mateix a la pista del Múrcia. Xavi Pasqual, tècnic Blaugrana.
Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc. I realment sorprenent.
En l'ascens a segona divisió A del futbol, empat a un de l'Europa davant el Celta, la semifinal anada. En l'ascens a segona ref, el Cornellà goleja 4-1 al Badalona en la final anada per pujar de categoria.
La capitana del Barça de futbol reclama que el club fitxi per poder mantenir el nivell de l'equip.
Són declaracions d'Irene Paredes, que creu que és bàsic per poder suplir les baixes.
Cuando hay bajas tan sensibles, evidentemente habrá que fichar a gente de nivel, que cubra ese tipo de perfil, siempre confiando en la Masía, pero sí que necesitamos que se fiche algo.
Golejada 0-4 del Barça al camp del Real Madrid Club de Futbol, empat a 0 de l'Espanyol davant el Sevilla, mentre que el Badalona guanya 0-1 al camp del Llevant. Previsions a la Lliga Futbol Sala a partir de les 9, Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final, 1-0 pels Blaugrana, i a les 7, segon partit de semifinals de l'Hockey Lliga entre el Barça i l'Igualada, 1-0 pel Barça. El Calafell a un partit de ser eliminat pel Liceu.
Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no ficció en català més venut aquest darrer Sant Jordi. I ara sapiguem amb què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser plantejar-nos tots plegats si realment és tan important per la nostra autoestima això d'estar morenos. O si més no, si ho és tant com per destrossar-nos la pell. Suposo que ja ho sabeu, però estar moreno no havia estat mai a la història un signe d'estatus ni res socialment desitjable fins fa aproximadament un segle. Abans, durant la resta de la civilització occidental, estar moreno era cosa de pobres, de qui treballava a l'aire lliure, i estar blanc i protegit del sol era un signe inequívoc d'estatus. La cosa va canviar cap a la revolució industrial, quan els obrers van començar a empalidir treballant dins les fàbriques, i entre els rics es va posar de moda les vacances d'estiu tal i com ara les coneixem. Aleshores, el bronzejat va passar a ser signe de que tenies temps lliure i et podies permetre passar temps fent el gandul a la Riviera, a la Costa Blava o als balnearis. Doncs bé, jo penso que potser estaria bé tornar als vells temps i que comprar números per agafar un melanoma tornés a estar mal vist.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Estalviem les cireres a 1,91 als 250 grams, la segona unitat al 50%.
I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El matí de Catalunya Ràdio.
Canalies, avui cançons per no notar el 21% de l'IVA de la llum?
Exactament, recordem, ho estava dient també fa pocs minuts, que el govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans del mes de març, i ara s'eliminen alguns dels beneficis fiscals que s'havien aplicat, entre altres coses perquè té un cost elevat per les arques de l'Estat. Per tant, toca controlar la llum i encendre-la només quan calgui. Recordeu apagar-la com fa Nelly Furtado amb el seu primer gran èxit, Turn Off the Light. També van voler estalviar energia la banda britànica Bastille amb aquesta cançó titulada Shut Up of the Lights. Shut Off the Lights, ara sí, la lletra, you said, just shut off the lights, we don't need them to dance. Vas dir, només apaga els llums, no les necessitem per ballar. I encara una més, la banda americana Panic at the Disco també va dedicar una cançó a apagar els llums amb Turn Off the Lights, tot i que la lletra aborda l'esgotament personal, les inseguretats i la necessitat d'evadir-se de la realitat.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Sílvia Solanes i Lara García. Els docents voten a partir d'avui fins dijous si validen o no el preacord amb el Departament d'Educació.
La consulta se solapa amb les vagues convocades per aquesta setmana, però a hores d'ara es fa difícil determinar quin grau de seguiment tindran avui aturades a les comarques centrals i gironines.
I avui, a partir de les 9, Esther Niubó, consellera d'Educació, serà al Matí de Catalunya Ràdio. Això aquí, al País Valencià, la delegació del govern condemna i es compromet a investigar l'agressió policial d'ahir a una professora durant una concentració les portes de la Conselleria d'Educació.
Això és possible?
La dona va rebre una forta empenta per l'esquena d'un policia nacional que l'ha fet caure.
I aquí els metges deixaran de fer hores extres a partir d'avui per denunciar la sobrecàrrega de treball a què estan sotmesos.
Una trentena d'hospitals seguiran la protesta, entre ells el Josep Trueta de Girona, l'Hospital del Mar de Barcelona o Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, Santi Barcón, cirurgià endocrí.
Els deixaran de fer intervencions quirúrgiques, exploracions complementàries, consultes externes. Hi ha moltes coses que es fan de manera extraordinària, perquè és que no hi arribem. Pensem que hem de dir prou.
Una nena de 10 anys ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona.
Segons els Mossos, una bala perduda hauria rebotat i impactat contra el braç de la nena. Va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus. És el segon tiroteig en els últims 5 dies que es produeix al barri badaloní de Sant Roc.
Ho analitzarem a l'Àgora amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, entre d'altres. I Pedro Sánchez acusa l'oposició de voler fer-lo caure en males arts i diu que vol seguir governant.
Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
El president del govern espanyol presideix avui la primera executiva des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
El líder ultradretà Abelardo de la Espirilla s'imposa en la primera volta de les eleccions presidencials de Colòmbia.
Ha superat per sorpresa l'oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda, que ha denunciat irregularitats en les votacions. Tots dos s'enfrontaran el 21 de juny en els comicis que determinaran el relleu de Gustavo Petro.
I ara ens ho recordava el Canalies, a partir d'avui l'IVA de la llum i del gas torna a ser del 21%.
El govern espanyol va rebaixar aquest impost al 10% a mitjans de març davant la previsió que el conflicte a l'Orient Mitjà encariria els preus de l'energia, tal com va passar amb la guerra d'Ucraïna.
França promet contundència contra els responsables dels aldarulls per la victòria del PSG a la Champions.
El president Emmanuel Macron, durant la recepció a l'equip guanyador, s'ha declarat fart de la violència que ha deixat 800 detinguts, 60 policies ferits i un motorista mort.
C'est pas le foot, ça.
Això no és futbol, això no és esport, això no és el que estimem, així que gràcies a la nostra policia i gendarmes. Serem intransigents amb els que han estat enxampats. No volem veure més això, s'ha acabat. Ja n'hem tingut prou. S'ha acabat.
Terminat.
I d'aquí uns minuts us ho expliquem. Els jocs per a mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
I prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc.
Que passant dia veure aquesta gent coneguda, perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que...
Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
Repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb Pedro Sánchez en bona part de les capçaleres.
Sí, i amb el verb resistir, Francesc, en alguns titulars. Diari Ara, Sánchez resisteix. Seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà, va assegurar La Vanguardia. Sánchez demana temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. La principal foto la veiem a El Periódico, amb un enfocament ben diferent, però hi trobem El Mundo, que explica que la crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Més enllà de Pedro Sánchez, disparitat d'altres temes a les capçaleres, des del Periódico, que explica que l'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal, passant per El País, on llegim que l'Audiència Nacional activa la cerca cerca de 14 terres a Venezuela i acabant pel titular de La Vanguardia. La IA amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Altres temes de portada, el periòdico explica que els Mossos detecten un augment de la prostitució a baix cost i La Vanguardia que una bala perduda en un tiroteig ha ferit una nena a Badalona. A La Razón, entrevista a tota portada Florentino Pérez, que carrega contra el seu rival electoral, i parlant d'esports, El País es fa ressò dels vora 800 detinguts en les celebracions del PSG.
Avui a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, es desperten amb 21 graus. Al migdia arribaran els 30 i a Cervià de les Garrigues en tenen 16, amb una màxima prevista de 32. Aquest dilluns comença amb alguns núvols i boira, però sembla que en general tornarem a tenir un dia de sol i calor. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, a mesura que escalfi el sol, tots aquests bancs de núvols, fins i tot de boira que hi ha, sobretot a les comarques de Barcelona, s'aniran desfent i acabarà fent sol i calor a gairebé tot arreu, amb màximes de 30-34 graus a l'interior. A la tarda avui només hi haurà alguna tempesta aïllada a l'extrem nord del Pirineu, sobretot al sector oriental.
I després que l'actriu Judit Martín revelés que Lluís Pasqual va fer servir les seves imitacions de Montserrat Caballé com si fossin declaracions de la soprano, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Gràcies a una confessió de l'actriu Judit Martín, hem descobert que el director Lluís Pasqual va encarregar-li una imitació de Montserrat Caballé, la qual, d'una forma fraudulenta, li demanava que un cop morta s'encarregués de dirigir-li un homenatge al Liceu. Aquest document fals va ser presentat pel mateix Pasqual com si fos cert i producte d'una gravació de Ràdio Reus, el tribut que el Gran Teatre va fer a la soprano barcelonina. No espero que Pasqual demani perdó, perquè quan se'l va acusar de males praxis amb les joves actrius que dirigia, no pas amb el jovent masculí, per cert, el director va fugir d'estudi. Però sí desitjo que, després d'una maniobra tan xerona i barruera, a Lluís Pasqual se li prohibeixi la possibilitat de dirigir en qualsevol dels teatres sufragats pels impostos de tots els ciutadans del país. El que sí que podries fer, Lluís, és pagar-li el que li deus a la Judit, perquè, a banda de mentir, ets una mica garrepa. I pels diners no serà, estimat director, perquè mira que t'hem pagat de sobres.
Canalies, amb què ens despertes avui?
Bon dia de nou, avui amb la música de Gloria Gaynor i el seu himne titulat I Am What I Am. I és que tal dia com avui, 1 de juny, però de l'any 2003, Bèlgica es va convertir en el segon país del món a legalitzar el matrimoni igualitari, marcant una fita fonamental per als drets civils a nivell internacional. La llei va ser aprovada pel Parlament al febrer, promulgada el 30 de gener del 2003, i finalment va entrar en vigor l'1 de juny d'aquell mateix any. Dos anys abans ho van fer els Països Baixos, que van legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe, l'any 2001. Inicialment, la legislació excluïa el dret a l'adopció, que va ser legalitzada plenament per les parelles del mateix sexe uns anys més tard, el 2006.
Tot això, 1 de juny, que comença el mes de l'orgull, també.
El mes de l'orgull.
Oi, el celebrarem, no? I tant.
Home, sí, s'ha de celebrar, sempre s'ha de celebrar.
Amb què heu fet el primer cafè del dia, els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, avui amb l'actriu Toni Acosta, que és a Barcelona representant l'espectacle Una madre de pel·lícula al Teatre Romea, una obra, un espectacle que gira al voltant de la síndrome del niu buit, i l'obra va partir precisament de la seva pròpia experiència.
La verdad es que a mí me sorprendió porque lo que me pasa es que yo siempre pienso que soy muy moderna y a mí no me van a pasar las cosas. Entonces yo decía, uy, el nido vacío, pero qué tontería. Se va a estar feliz cuando se vayan. Pues mira, no. Estaba bastante triste en una esquina. Y pensando, pero por favor... Sí, yo pensaba que iba a estar relajada y contenta. O sea, ¿qué está pasando?
Doncs resulta que no.
El Romea, això?
Exactament.
A tot això, quan són festes a...
Doncs mira, des d'avui fins al 7 de juny arriben, comencen les festes del Putxet de Barcelona. Avui a les 6 de la tarda hi haurà la inauguració de l'exposició El Putxet Sona. I tot plegat serà a l'Espai Putxet.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs una estampida amb més de 30 cavalls galopant pels carrers de Roma.
Decine di cavalli al galoppo spaventati, imbizzarriti, che corrono sull'asfalto.
Els animals es van escapar durant un assaig per la desfilada que s'ha de fer demà, dia 2, a Roma, per celebrar el Dia de la República Italiana. Es veu que un policia va llançar focs artificials sense permís i això va fer que els cavalls marxessin espantats. Van córrer més de 14 quilòmetres i hi ha 3 persones ferides.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, portaveu de la Plataforma de Festes Majors de Barcelona. Fa uns dies parlàvem amb ell perquè l'entitat criticava la decisió de l'Ajuntament de batejar les activitats prèvies a la sortida del Tour de França amb el nom de Festa Major del Tour. La plataforma considerava que aquest concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i creia que l'Ajuntament cedia davant d'interessos privats. Finalment, després de la seva protesta, el consistori ha accedit a fer marxa enrere i l'esdeveniment serà la Festa del Tour, a seques.
Això són esdeveniments que estan passant, o sigui, que han volgut que passin, però entorn a un esdeveniment que no té res a veure amb la història de la ciutat, amb una cosa creada pel propi veïnat. No es preservava el que era l'essència de lo que ha de ser una festa major i, per tant, contents que s'hagin tret aquesta denominació.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. La possibilitat d'un acord de pau imminent entre els Estats Units i l'Iran allunya el preu del petroli dels $100. Avui el barril de Brent ronda els 93. Pel que fa als mercats oberts aquesta hora, els inversors es mouen amb cautela. La borsa de Tòquio suma un 0,83%, la de Hong Kong un 0,70% i la de Xangai registra pèrdues, però molt moderades. A Europa, divendres, els parquets van tancar pràcticament plans. L'IBEX 35 és el que més va créixer, va sumar un 0,46% i obrirà avui des dels 18.360 punts. I a Wall Street els principals indicadors van registrar rècords històrics davant l'expectativa de pacte. Estàs escoltant el Matí de Catalunya, Ràdio amb Francesc Soler.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i seran 6:45. Aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a les 12 del migdia arrenca la consulta als docents sobre el preacord amb educació. S'allargarà fins dijous. Un no suposaria continuar amb les vagues. La pregunta és, acceptes el preacord per al personal docent el 29 de maig? La resposta és binària, sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'Austec defensa que, si surt el no, cal impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. I què diu el preacord? Doncs preveu una millora salarial de 600 euros al mes en 4 anys i incorporar al sistema més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva. Mentre duri la consulta, els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues territorials. Tot i això, algunes assemblees sí que han decidit mantenir les protestes. De fet, hi ha 3 sindicats que es van aixecar de la taula i no secunden el preacord. Són la CGT, COS i la Intersindical. Avui hi ha vaga territorialitzada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. David Iglesias, portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
La manifestació que havíem pactat amb els sindicats, el que farem és convertir-la en una assemblea. I en aquesta assemblea parlarem, opinarem i parlarem entre totes, doncs, sobre els aspectes d'aquest pacte.
D'altra banda, una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala en un tiroteig ahir al vespre al barri de Sant Roc de Badalona. Segons els Mossos, els fets van passar a 8:15 quan una bala perduda hauria rebotat i hauria impactat el braç de la nena, que va ser traslladada en un vehicle particular a l'Hospital Esperit Sant amb ferides lleus. Aquest és el segon tiroteig en els últims 5 dies que hi ha al barri de Sant Roc de Badalona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que s'ha desplegat un reforç dels agents a la zona i que la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet a càrrec del cas. L'alcalde de Badalona,
Xavier García Albiol, ha assegurat en un missatge a X que el tiroteig era una baralla entre clans i ha qualificat textualment de gentussa i incapaç de viure en societat els implicats. L'alcalde ha vinculat els fets amb la màfia d'ocupació que viu al barri.
Més coses. Pedro Sánchez presideix avui la primera executiva del PSOE des de l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la seu del partit al carrer Ferrat de Madrid.
I arribarà després d'haver demanat temps als socis per poder culminar l'agenda progressista. És la principal base de la Moncloa per resistir davant dels casos judicials que envolten el PSOE i fer front a una dreta que acusen d'intentar derrocar-los amb trampes i males arts. Pedro Sánchez.
Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles.
Mentrestant, el PP continua demanant la convocatòria d'eleccions.
I continua parlant d'una moció de censura sense concretar-la. Alma Ezcurra, vicesecretaria dels Populars.
Cuando el presidente del Partido Popular dice que está dispuesto a todo, todo significa todo.
¿Esa moción de censura podría estar más cerca?
Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo.
I mentre que des de Suma apunten que els problemes del PSOE no se solucionaran mai entregant el govern al PP, tant Junts com el PNB i Podem demanen avançar eleccions, però descarten a hores d'ara una moció de censura de la mà dels populars.
I en clau internacional, Colòmbia haurà de triar entre l'ultradreta Abelardo de la Espriella i el candidat oficialista d'Esquerra, Iván Cepeda.
Tots dos han superat la primera volta, tot i que l'ultradreta ha aconseguit més percentatge de vots. El candidat a la coalició progressista ha denunciat irregularitats.
Representa el regreso al passat. Para político narcotraficante,
el heredero de los narcoterroristas, el amigo del ELN y de la FARC, Cepeda, te vamos a derrotar.
El 21 de juny s'enfrontaran en els comicis que decidiran definitivament el relleu de Gustavo Petro.
Amb un 7:15, des de la declaració del primer cas de la pesta porcina, el sector porta mig any acumulant pèrdues.
El preu de la llotja de referència, la de Marcolleida, remunta a poc, però no arriba als nivells previs a la crisi i ara mateix la cotització és d'un 27% més baixa que fa un any.
Lleida, Estela Bosoms.
El quilo de porc viu es paga ara uns 10 cèntims menys del que costa produir-lo. El resultat el resumeix Jordi Siscart, ramader del Carràs i portaveu de Jarc.
Això en un porc de 115 quilos, que és lo, més o menys el que s'està portant a escorxador, vol dir que el ramader perd entre 12 i 13 euros per porc.
A curt termini la previsió és que el preu pugi una mica, però amb molta mesura, segons el director de Mercolleida, Miquel Àngel Vergés.
Tothom és conscient que s'ha d'anar amb molta prudència. Tota Europa està molt plana, no es mou cap preu. Inclús Polònia i Itàlia, si fan alguna cosa, es baixa.
La indústria ha reorientat les exportacions, però preocupa el pes que estan guanyant països competidors com el Brasil. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
I s'avança la temporada de caça del senglar tot Catalunya per tal de reduir-ne la densitat. Ja es podrà caçar a partir d'aquest mateix juny.
La presència de la pesta porcina a Collserola n'és un dels motius.
Girona, Núria Peraire.
Durant els mesos d'abril, maig i juny no es podia caçar, tot i algunes excepcions. Ara, a partir d'aquest juny ja es podrà fer i els mesos d'abril i maig es permetran modalitats de caça més concretes, com la d'estar-se en un punt fix esperant el pas de l'animal. Per tant, es podrà caçar tots els mesos de l'any, ho explica el subdirector general de Fauna Cinegètica, Xema López.
No és únicament per la peste porcina. El conflicte del porc senglar el tenim abans de tenir aquesta malaltia. Hem de reduir les abundàncies de senglar, sobretot per l'impacte als accidents de trànsit, però també els danys que pot provocar els conreus.
L'objectiu seria tenir una mitjana d'entre 2 i 4 animals per quilòmetre quadrat. Ara la mitjana catalana és de 6, tot i que en zones com Girona arriba fins als 14 senglars per quilòmetre quadrat. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Lleida aquesta setmana es posa en marxa el dispositiu d'atenció a les persones temporeres que venen a treballar a la campanya de la fruita.
Una de les novetats d'aquest any és que s'han creat un centre d'acollida amb 32 places als afores de la ciutat.
Lleida, Júlia Albacar.
El principal punt d'allotjament continua sent el pavelló 3 de la Fira de Lleida, que començarà a funcionar dimecres amb un centenar de places per a persones temporeres. També estan s'hi sumen 32 noves places a la partida de la Caparrella destinades a persones que ja tenen contracte laboral. L'inici de la campanya de la fruita coincideix amb el procés de regularització de les persones migrants, per això l'oficina d'atenció als temporers s'ubicarà al costat de la que està donant suport als tràmits de regularització. Esta oficina permet fer gestions d'atenció social i coordinació de recursos sanitaris i d'allotjament per a persones temporeres. Aquest any a més s'hi afegeix el servei d'intermediació laboral per connectar els treballadors amb les empreses del sector agrari. Des de Lleida, Júlia Albacar per al Matí de Catalunya Ràdio.
Un nou tractament experimental podria obrir una via per pacients amb melanoma avançat que ja no responen a la immunoteràpia.
Es tracta d'una estratègia basada en l'ús de virus modificats al laboratori, capaços d'infectar selectivament les cèl·lules tumorals i alhora activar el sistema immunitari per combatre el càncer, respectant el teixit sa. En un assaig clínic amb pacients sense alternatives terapèutiques, gairebé la meitat continuen vius al cap de 3 anys. Ho ha explicat l'oncòloga del Vall d'Hebron, Eva Muñoz Couselo, que ha participat en aquest estudi.
Mostra una supervivència global ja 3 anys de seguiment d'aproximadament el 45-48 dels pacients amb una mitjana de supervivència superior als 32 mesos. Probablement és el més impactant és que aquests pacients responen al tractament amb una supervivència 3 anys superior al 80%.
Ara passen 4 minuts a 3 quarts de 7 del matí. Els jocs per mòbils i tauletes ja generen més de la meitat dels ingressos del sector dels videojocs al món.
Catalunya lidera aquest mercat a l'estat espanyol, impulsada per Barcelona.
Montse Mas.
Segons un informe de King, desenvolupadora de jocs com Candy Crush, el sector va moure l'any passat 91.000 milions d'euros a nivell global. El seu president és Todd Green en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Quan molta gent pensa en videojocs, pensa en jocs de consola o de PC, però aquesta no és tota la realitat. Els jocs per a mòbils representen ara més de la meitat, creiem que el 55% dels ingressos totals de la indústria mundial dels jocs. Això era zero fa 20 anys.
A l'Estat, els jocs mòbils mouen 722 milions d'euros i més de la meitat es queden a Catalunya gràcies al talent i als més de 120 estudis que es concentren a Barcelona. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Prop de 50.000 persones han participat en la festa de Trescat en viu que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc, Marta Viana.
Una edició especial del Foraster i un concert d'eufòria al Palau Sant Jordi han estat els dos plats forts d'un cap de setmana ple d'activitats que han connectat protagonistes i públic.
I va passar la Marta Vives.
Gairebé 50.000 persones han participat aquest cap de setmana en el gran desplegament de Trescat a l'Anella Olímpica de Montjuïc per connectar el públic amb l'univers de Trescat en directe.
Ha passat un dia veure aquesta gent coneguda perquè els veus per la caixa tonta, com deia el meu pare, però és que tenen sang i tenen cos i es poden tocar.
Al llarg de 25.000 metres quadrats s'han desplegat multitud d'escenaris de programes com Polònia, com si fos ahir, El Suplement o Crims, amb activitats diverses.
He anat a jugar-hi als videojocs, he anat a l'aula de la travessa.
Ella ve pels betes.
Estem fent un Kahoot de preguntes de Trescat.
Entre els plats forts, el concert d'Eufòria i un Foraster en directe. Un cap de setmana intens pels espectadors i oients del Trescat. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
I a aquesta hora també repassem algunes estrenes a plataformes.
Let me ask you a question. What is your worst fear?
El Cabo del Miedo torna en format sèrie, ara protagonitzada per Javier Bardem. Aquesta és l'estrena més destacada a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, juntament amb la nova pel·lícula de Jennifer López.
Marc Garriga.
Martin Scorsese i Steven Spielberg produeixen una nova adaptació del Cabo del Miedo, ara en format sèrie a Apple TV. Aquí és Javier Bardem, qui interpreta l'assassí Max Cady, el paper que en el passat van encarnar Gregory Peck i Robert De Niro, un home que queda en llibertat després de passar una temporada a la presó i comença a assetjar els advocats que no van saber defensar-lo. També arriben dues sèries més interessants, el thriller El Testigo, a Netflix, i a Movistar Plus, Dear England, una minissèrie sobre el seleccionador de futbol anglès Gareth Southgate. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena a l'streaming, destaca Turbulència en l'oficina, a Netflix, una comèdia romàntica previsible però mancant, amb Jennifer López i Brett Goldstein, un dels protagonistes de la sèrie Ted Lasso, que s'enamoren dins l'empresa que ella dirigeix de forma estricta i on les relacions entre treballadors estan prohibides. Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
8 minuts i les 7, ara els esports.
El tècnic Xavi Pascual parla de ridícul del Barça en la derrota davant del València a la Lliga de Bàsquet, que els complica els aparellaments als quarts de final. La capitana del Barça, Irene Paredes, reclama al club fitxatges per poder mantenir el nivell de l'equip de futbol.
Ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
El PSG és el gran equip d'Europa i Luis Enrique el millor entrenador del moment. Dissabte es va confirmar l'hegemonia del club parisenc al futbol europeu. Luis Enrique estava eufòric, va complir el que havia avançat. Sense Mbappé faria jugar millor el PSG. I així ha estat. L'equip francès domina Europa, però qui serà capaç de disputar-li aquest domini els pròxims anys? L'Arsenal s'ha quedat a les portes. I el Barça... ara mateix sembla lluny, però és el repte ambiciós que ha de tenir el club blaugrana per seguir creixent.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant,
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 22 graus a Barcelona, amb una humitat que supera el 90%. Hi ha molta xafogó. 18 graus a Valls, 12 graus a Sort. Avui, a bancs de núvols baixos, en molts sectors, sobretot de les comarques de Barcelona, arriben fins i tot al Ripollès i algun banc de boira a la costa. En general, però, s'aniran desfent, s'acabarà imposant el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, però molt allà de l'extrem nord del Pirineu, potser el Pirineu Oriental seran més freqüents. Avui les temperatures arribaran entre els 30 i 34 graus, les més altes a les comarques de l'interior, i d'aquests pròxims dies destacarem que dimarts i dijous seran els dies més inestables de la setmana, amb tempestes de tarda al nord de Catalunya, i a partir de finals de setmana, divendres i dissabte, tornarà a pujar fort la temperatura.
Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
Ara amb Lidl Plus anacards per 4,99. T'estalvies un 23%. I Burger Meat Mixta per 3,35. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45, obrirem l'Àgora parlant del tiroteig a Badalona que va deixar una nena ferida, amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias.
A partir de les 9 entrevistarem la consellera d'Educació, Esther Niubó, avui que comencen els 4 dies en què els docents han de decidir si accepten el preacord entre el departament i els sindicats per desbloquejar el conflicte educatiu. Després entrevistarem el periodista vaticanista Javier Martínez Brocal per saber tots els detalls de la visita del Papa Lleó XIV la setmana vinent a Catalunya.
A 11:15, secció del cor amb Laura Fa.
I a les 11, entrevista amb Francesc Torralba, guanyador del Premi Josep Pla amb Anatomia de l'Esperança, el tercer llibre de no-ficció en català més venut aquest Sant Jordi.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Amb temperatures inusualment altes, divendres va venir en Mauri a temes pendents per fer un cop d'ull ràpid als registres més destacats arreu del país.
42 graus al Gla de l'Estany. 38,5 a Vallpitreres. 47 a Espolla la Vella. Ben apropet, Espolla la Tova, sempre més freda. 46 graus. Sí. En canvi, a Vilatranca del Penedret tenim un ambient
Mauri,
més refrescant. 38 graus.
Què tens?
Els mateixos.
12 anys. Mauri.
A Torre d'en Guarra.
A Torre d'en Guarra també tenim 38 graus.
Graus. Mauri, a Porrera, Mauri, capital Mauri de la comarca del Bafumat. Ara mateix 40 graus. En canvi, a una zona de menys relleu, a la plana del Pit, tenim 31 graus de temperatura, pocs més que els 29 de Torroella del Montgró i els 30 de la Natja de
Mar. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. I avui pot ser un bon dia i per això us donem un detall, un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta Sandra Sabatés.
Tal dia com avui naixia a Los Angeles Norma Jean, més coneguda com a Marilyn Monroe. Ben aviat, la indústria de Hollywood va aprofitar la seva joventut, carisma i bellesa per mostrar-la a la gran pantalla com el prototip de dona rossa, atractiva i amb poques aspiracions intel·lectuals. Però darrere d'aquesta imatge s'hi amagava una dona intel·ligent i sensible, acostumada a refugiar-se en els llibres i que un bon dia, farta de patir tota mena d'abusos, es va plantar i va muntar la seva pròpia producció productora per assegurar-se el sou que mereixia i poder decidir el rumb d'una carrera que acabaria massa d'hora, als 36 anys. Així que avui és un bon dia per recordar aquella Marilyn que volia ser artista, deia, no un afrodisíac del cel·luloide.
I el segon, en Lluís Gavaldà.
Un bon motiu per tenir un bon dia avui és l'anunci de la reforma d'una casa al vell mig de Londres. Es tracta del número 3 de Savile Row, un carrer ple de sastres molt britànics on et fan els millors trajos a mida de tota la capital. Però en aquest edifici concret la cosa no va d'armilles ni pantalons. La cosa va dels Beatles, perquè el número 3 és on es trobaven les seves oficines mentre van tocar plegats. I és aquí on ara han anunciat la propera inauguració d'un museu que ocuparà tot l'edifici, incloent un espai màgic que fins ara estava amagat. Sí, Beatlemaníacs, prepareu una escapada l'any que ve que per fi ens deixaran pujar a l'indret on John, Paul, George i Ringo van fer el seu darrer concert, el terrat més famós de la història del pop.